Benvinguts al Coneix Món, el programa de Ràdio L'Hospitalet que us porta durant tot aquest estiu a fer un tomb pel planeta. Un tomb que suposarà, de fet, a la pràctica, fer un viatge que serà transformador. Això sí, aquest viatge s'ha de poder fer amb un somriure als llavis i amb els sentits ben desperts, amb passió per aprendre. Comença, doncs, aquest programa que us suposa una mirada molt estricta, estrictament humana cap al planeta. Som l'equip de Com Soc Comunicació Social, amb Laia Sanz a la producció, Sara Part de la recerca musical i literària, que us parla Pau Duran, i el nostre tècnic a les vies de so, en Sergi Vidal. Ens podeu escoltar al 96.3 de la FM, també per internet i també per la TDT. Laia Sanz, bon vespre.
Bon vespre, Pau.
Explica'ns com ho ha de fer qui estigui a casa davant del seu ordinador i vulgui seguir en imatges el viatge que farem a continuació.
Doncs entrant a la web coneixmon.org i anant a la pestanya Web Ràdio, on s'hi troben tots els programes i fotografies dels països que ja hem recorregut fins a dia d'avui.
Recordeu que estem aquí els dijous al vespre a Ràdio L'Hospitalet acompanyant-vos durant tot l'estiu. I és hora que comencem a descobrir quin viatge farem avui. Molt bona, Sara.
Hola, Pau. Hola, Laia.
Alguna pisteta musical? Aviam, per on van les rodes avui?
Jo diria que amb el so sabrem de ben cert cap a quin continent anem. Ara bé, el país millor que ens el descobreixi la Laia. El que sona es diu Butomi. Marxem cap a Moçambic.
Vinga, doncs aquest és el país que descobrirem de la mà de la veu, millor dit, de l'Enginyeria Sense Fronteres. Parlarem amb el seu membre, l'Ivan Menal, i després volem parlar amb dues cooperants que van anar-hi allà in situ, l'Anna Carolina Cortés i també la Marta Otero. Us explicarem, com cada programa, un conte típic de la regió, però abans, per posar-nos una mica en context de quin país estem parlant, li fem la radiografia. Laia, de quin país, de quin estat en concret estem parlant?
De la República de Moçambic.
Quin és el president actual?
El president és Armando Guebuza i el primer ministre, Aires Ali.
Com es diu la capital d'aquest país?
És Maputo, així com el principal centre econòmic i social del país.
La seva llengua oficial?
La llengua oficial i més parlada és el portuguès. A més, però, hi ha un total de 43 llengües vives.
Mirant així el globus terraqui, on situaríem geogràficament a Moçambic?
Doncs és un estat de la costa oriental del continent africà, que limita al nord amb Zàmbia, Malawi i Tanzània, a l'est amb el canal de Moçambic i amb l'oceà Índic, al sud i a l'oest amb Sud-àfrica i a l'oest amb Swazilàndia i Zimbabue.
I tot això, quina superfície té?
800.000 quilòmetres quadrats. Seria aproximadament 8 vegades i mitja la superfície de Portugal.
I en aquesta superfície, quin clima podríem dir que hi fa?
És tropical. Com a tal, té dues estacions ben diferenciades, la humida, que va de l'octubre a l'abril, i la seca, de l'abril a l'octubre. Les temperatures són variables, amb màximes de 35 graus i mínimes de 12.
Quanta gent hi viu?
22 milions d'habitants, sent Maputo la ciutat més poblada.
I tota aquesta gent, quina és la religió principal que professen?
Les religions principals són el cristianisme i l'islam, tot i que hi ha una part de la població que practica d'altres cultes.
Vinga, per acabar-ho, fes-nos una volada d'ocell de la seva economia.
La moneda és el matical, i Moçambic és un dels països més pobres del món, amb deute extern, sequeres, aiguats, fam, i la seva economia es troba encara sota els efectes dels 20 anys que van tenir de guerra civil. L'agricultura, que s'hi dedica el 85% de la població, és a petita escala i la pesca principalment tradicional. Al subsol no explotat hi ha jaciments de carbó, sal, mica, or i pedres precioses.
Bate tambor, bate tambor, hoje é dia de alegria, hoje é dia de alegria.
Bate tambor, bate tambor, hoje é dia de alegria, hoje é dia de alegria.
Ei, bate tambor, bate tambor, hoje é dia de alegria, hoje é dia de alegria.
Bate tambor, bate tambor, hoje é dia de alegria, hoje é dia de alegria.
Cantant, actor, compositor, instrumentista, professor de percussió i capità de guarda de Moçambic. En els seus treballs artístics hi trobarem una barreja d'arrels africanes, elements urbans i una quota d'humor. Mauricio Tizumba i el seu tambor mineiro. La cançó Moçambic és Serra Zima.
Vinga, doncs ara que ja sabem on som, ens situem a Moçambic, volem parlar amb una de les persones que reencarrega dels projectes que es poden desenvolupar allà mateix sobre el terreny. Ivan Menal, el membre del grup de Moçambic d'Enginyeria Sense Fronteres. Què tal, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Explica'ns projectes que teniu a la vostra organització relacionats amb Moçambic.
Bueno, Enginyeria Sense Fronteres té dos projectes a Moçambic, a més, bueno, estan bé perquè són bastant diferenciats. Hi ha una intervenció a Maputo, la capital, més destinada a l'àmbit urbà, i després tenim una intervenció a Funyalobro, tractant amb comunitats rurals, amb camperols.
Aquestes intervencions què persegueixen?
Bueno, pues, mica l'enfortiment de les societats amb les que estem treballant. Sí.
Una mica donar facilitats allà on hi ha mancances.
Sí, sí, bueno, ficar el nostre granet de sorra, no... Tampoc, no sé, ser... voler ser molt pretensiós tampoc és la nostra filosofia.
No són els únics projectes per això d'Enginyeria Sense Fronteres?
No, Enginyeria Sense Fronteres té intervencions a, bueno, sobretot a el que és Àfrica, també a Camerún i a el que és a Sud-Àfrica, ai, a Sud-Amèrica, El Salvador, Argentina i zona andina.
Mm-hmm. Quant temps fa que té vida l'associació?
Doncs entre 15 i 20 anys. Sí, ara m'apilles a mi que aquí jo no porto tant.
Fa molt que t'hi vas incorporar?
El 2007.
Quina seria la missió, l'objectiu pel qual funciona una associació? O sigui, el fet perquè tu t'hi vas apropar?
Bueno, en el meu cas, i jo sóc enginyer d'obres públiques, i ja quan vaig estar estudiant, pues, coneixia una mica que existia l'ONG, passa que bueno, ja fa uns anys d'això, amb el MPC, i en aquell moment pues, no vaig sentir una mica... Bueno, vaig sentir atret, però no vaig fer el pas definitiu, però amb el pas del temps doncs, vaig veure que, bueno, que m'interessava el poder aplicar l'enginyeria en conceptes de desenvolupament humà, i després de fer una mica de recerca vaig veure que realment la ONG que s'adequava a aquesta filosofia era pues, això, Enginyeria Sense Fronteres.
Quin perfil de persona s'apropa a voler col·laborar amb l'ONG? No em diguis enginyers, que ja m'imagino.
Sí, ara, si tenim una tenim és bastant variat. Sí que és veritat que hi ha un percentatge important d'enginyers, però des de s'intenta fer una diversificació perquè en si el desenvolupament i les necessitats que té una entitat com la nostra són molt diverses, no? Des de comunicació, tècnics d'incidència... O sigui, el nom a vegades... No, sí, sembla que limiti...
Tècnics d'incidència.
Sí, sí, hi ha una part important de l'ONG, que potser a més és una cosa de la que ens sentim molt orgullosos, que no existeix en altres llocs, i és la incidència política aquí nord. O sigui, nosaltres tenim una mica la idea que els projectes de sud per nosaltres és una font de coneixement d'injustícies que succeeixen al món i a partir d'aquestes injustícies una de les nostres missions principals és agafar-les, donar-los un discurs i traslladar aquest discurs a, doncs, aquí a Catalunya, a Espanya, no? I és la incidència política.
Com s'organitza tot el fet aquest de tenir aquí la ONG, llavors fer estades, per exemple, com les de Moçambic? Explica una mica quina estructura fa falta.
Bueno, sí, hi ha una estructura a seu, a Barcelona, amb, doncs, amb els tècnics de projectes, el coordinador d'àrees, els tècnics d'incidència, recursos humans, i el que és després cada intervenció sud, doncs hi ha un expatriat, que és una persona, doncs, que està contractada per portar el projecte des del país que toqui en cada cas.
Explica'ns el concepte aquest d'expatriat, que és una cosa que sona...
Sí, una mica estrany. Doncs un expatriat és una figura laboral, simplement una persona que està contractada per una empresa espanyola treballar a l'estranger. És tan simple com això. Sona malament, però no fem cap mal. Ni...
Llavors hi ha l'ONG des d'aquí, deies, a Barcelona, un expatriat al país on es fa la intervenció.
Sí, les intervencions a sud... nosaltres, evidentment, el que és Catalunya ho coneixem molt bé, però Moçambic, Camerún, Salvador, sé que som molt sincers, nosaltres el coneixement que tenim d'aquests països és molt limitat. Aleshores, les intervencions sempre es realitzen en el que nosaltres diem una contrapart, que és una figura molt normal amb el món de la cooperació, que sol ser un ONG també, però en aquest cas formada per gent del propi país. I clar, donen un coneixement, una... que tu no tens d'entrada, no? A part, nosaltres també procurem que aquestes contraparts comparteixin el nostre ideari polític i que sigui una manera que ens reforcem mútuament, sigui nosaltres li donem l'oportunitat de treballar en un tema que ens interessa mútuament i nosaltres recollim el seu missatge i l'experiència que dona el projecte per reflectar-la aquí a Nord.
En aquest cas, que parlarem avui de Moçambic, quines associacions són les que vosaltres veu contactar allà?
A veure, el projecte de Maputo, fins ara hem estat treballant amb una ONG que es diu AMDEC, que és l'Associació Moçambicana de Desenvolviment Concertado, i molta experiència en treballs així socials, d'àmbit urbà, i en canvi a Funyalouro, bueno, en principi vam estar treballant amb la Direcció Nacional de Salut de la província de Nyambane, perquè vam començar amb una cooperació directa amb l'Agència Catalana de Cooperació, i ara que ja anem per lliure, per dir-ho manera, estem associats amb la Unió Nacional de Camponeses, o sigui, de Camperols.
Deies que mireu de compartir ideari polític amb les associacions que treballeu allà sobre el terreny. On haurien d'estar aquestes coincidències?
Home, sigui, mira, jo crec que el cas més evident sobre aquest seria, podríem parlar de la Unió Nacional de Camponesos, el que diem la UNAC. O sigui, Moçambic és un país ara mateix que moltes empreses europees i americanes estan comprant terres per plantar per biodiesel, que són un tipus de cultius que si no es pot aprofitar per menjar, si hi ha un desplaçament dels cultius de...
Plantar per biodiesel?
Sí, hi ha el biodiesel aquest que en teoria ens diuen que és tan bo i que no ve del petroli, ve d'una planta, sí, però aquesta planta no es menja. És verinosa, de fet, el consum humà, no? Aleshores, tu tens un terreny, per exemple, a Moçambic ara s'han comprat una superfície de cultiu equivalent a la que hi ha a Andalusia. I tot això, tot aquest cultiu és simplement per plantar un tipus de planta que no es menja, que simplement és per produir gasolina. Aleshores, què passa? Que les comunitats locals, bé, o sigui, estan treballant explotades, per primer cas, però és que a més estan dedicant els seus recursos a algo que no dona de menjar. O sigui, aquestes societats, l'agricultura moltes vegades és subsistència i bueno, doncs aquí es genera un conflicte d'interessos, no? Doncs en aquest cas la UNAC sí que doncs, està lluita per la capacitació i perquè aquest problema doncs, es doni a conèixer. És una situació amb la que nosaltres compartim una preocupació. De fet, dintre Enginyeria Sense Fronteres tenim un grup de sobirania alimentària i bueno, pues, seria un cas molt, molt evident d'aquesta...
De la situació. Ivan, parlaves de recursos. Per què fa els recursos de la ONG, com es pot anar aconseguint rèdits per tirar endavant?
Els diners? A veure, normalment els diners de qualsevol ONG provenen de fons públics. En aquest cas doncs, hi ha l'Ajuntament de Barcelona, que és el principal finançador de Maputo, i en el cas de Funyalouro és l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Però bon, hi ha altres. S'intervenen petits ajuntaments, per exemple, l'Hospitalet sempre des de fa ja bastant de temps està contribuint al projecte de Maputo, i bueno, pues tenim Rubí, La Roca, a Mallorca també el Fons Mallorquí de Cooperació. Segur que em deixo algú, però segur que m'ho perdonen.
T'ho perdonaran. Escolta, i llavors ens deies al començar que es fa un treball també aquí a Nord, un cop han passat aquestes experiències, per explicar la situació que hi ha al sud.
A veure, en el cas de Moçambic, això és una cosa que nosaltres com a grup tot just ara estem començant a veure aquesta necessitat d'anar una mica més enllà, sobretot gràcies a les experiències que hem tingut a l'UNAC, també el projecte de Maputo, que va començar sent una intervenció en què vam intentar definir una trama urbana. D'alguna manera l'Ajuntament d'allà ens ha fet la juguesca i hem vist aquesta necessitat d'explicar què està passant, no? O sigui, on estem treballant a Maputo, resulta que s'ha fet un pla urbanístic i segurament gran part de les famílies allà seran desplaçades. I aleshores aquest treball, doncs, simplement, doncs, nosaltres com a grup, som un grup de voluntaris, i decidim doncs quines notícies, quins temes són el nostre interès, i intentem articular-les dintre dels moviments que té l'ONG, ja explicant els diferents moviments a Nord.
Ivan, volem continuar parlant de Moçambic. No marxis, però abans fem aquest apunt.
Duas lágrimas de orvalho caíram nas minhas mãos quando te afaguei o rosto. Pobre de mim, pouco valho para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. Pobre de mim, pouco valho para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. Porque choras, não me dizes, não é preciso dizê-lo, não dizes, eu adivinho. Os amantes infelizes deveriam ter coragem para mudar de caminho.
Nascuda a la capital del país, Marisa és el nom artístic de Marisa dos Reis Nunes. En el so de la seva veu veiem fer-se realitat tota la influència portuguesa a Moçambic. Doncs avui dia es consolida com una de les veus més populars del fado lusità i amb més projecció internacional. Dues làgrimes d'Urballo és el títol d'aquesta poesia portuguesa.
Mas cuando a vida se acaba, o que era amor é saudade. I a vida ja no és nada.
I jo els hi voldria fer dues preguntes directament a l'Anna Carolina Cortés i a la Marta Otero. Veu sentir molts fados o veu plorar molt allà a Moçambic?
Plorar? Per què?
Perquè és el que diu la cançó, per lligar-ho una mica.
No, no.
No, no per res en concret.
No.
Ara t'he enganxat de sorpresa, Marta.
No.
Oh, yo creo que todo lo contrario, a Moçambic siempre hay sonrisas. La gente está llena de sonrisas.
Expliqueu-nos d'on va venir tot això. Veu acabar amb Moçambic, però quin va ser l'input, la idea que dius, ostres, pues vaig apuntar-me amb aquesta gent?
Pues yo, en primer lugar, soy colombiana, entonces cuando llegué acá mi interés era conocer otras realidades y siempre África había sido como una inquietud en mi vida. Entonces empecé a buscar como ONGs que trabajaran en este sitio y que también con quien compartiera como unos principios, y para mí Ingeniería Sin Fronteras fue este espacio que encontré, que comparte unos principios y un trabajo que considero bastante responsable, porque por lo mismo, porque vengo de un país donde también llegan muchas ONGs a hacer un trabajo, entonces soy muy reacia a cierto tipo de organizaciones. Y encontré un espacio, me gustó muchísimo el proyecto que tienen en Moçambique, en el programa de barrios, porque además soy arquitecta, entonces el tema del urbanismo me resulta muy interesante, y creo que además de hacer casas y calles, el urbanismo trabaja mucho la vida de las personas. Entonces empecé a vincularme con el grupo y de allí nació la oportunidad de ir a Moçambique.
Has deixat caure com una crítica així. Quines són les organitzacions que et resulten una mica reàcies? Quin és l'aspecte que no t'agrada d'aquest tipus de, diguem-li, col·laboració?
el asistencialismo. Muchas ONGs llegan y dan comida o dan dinero y esto realmente no ayuda al desarrollo de las personas, de las comunidades, de los países. Creo que el desarrollo va mucho más allá de dar el pan, por decirlo así. No, es construir y aprender y llegar con mucha humildad y compartir. Es eso.
Mm-hmm. Marta, ¿y tú qué?
Jo estudio enginyeria industrial i a la meva universitat hi havia la ONG d'Enginyeria Sense Fronteres. Jo feia temps que em volia, bueno, volia formar part o fer voluntariat en algun tipus d'associació o ONG, però volia que fos una associació o ONG que em donés com l'oportunitat d'aprendre, no simplement una mica el que diu ella d'assistencialisme, no només assistencialisme, sinó el fet de dir, bueno, jo faig això perquè vull que m'aporti uns coneixements. I llavors Enginyeria Sense Fronteres té com una vessant molt, molt educativa per totes les persones que hi col·laboren i des de la universitat, com si diguéssim, em vaig començar a ficar, vaig estar com un any dins de la universitat formant-me així i va arribar el moment en què vaig dir, bueno, ara tinc ganes de conèixer realment un projecte, com funcionen les coses realment a un país, a un projecte, a una campanya i va ser quan vaig anar al grup de Mozambic.
Quant temps passa entre que tens aquesta idea d'apropar-te i vas i acabes a Mozambic. I quines coses passen pel mig durant aquest temps?
Sí, des del moment en què penso algun dia m'agradaria formar part d'una associació, això jo des de molt petita sempre ho he pensat, no? A la meva família sempre hi ha hagut certa vinculació amb associacions que no fa que ho vegis com algo més familiar i més fàcil. D'aquí a dir realment m'hi fico una, mai m'havia trobat a prop d'una ONG que em convencés. Llavors, quan vaig entrar a la carrera, des del primer dia volia anar-hi, però des del primer dia que ho penses i vas, van passar un any i mig, perquè bueno, a la meva carrera hi ha una part que és la fase selectiva, que no és molt recomanable fer moltes activitats perquè realment has d'estudiar molt i no et queda molt temps. A la que vaig veure que m'ho podia permetre, vaig anar.
I llavors, a la que hi ha contactes amb Enginyeria Sense Fronteres fins que acabes a Mozambic, quines coses passen?
Va passar un any i mig, no? Primer per el que dic, de que jo vaig estar un any al grup universitat sense formar part de cap grup del sud, i després perquè ara l'aposta de l'entitat és que la gent que viatgi realment al sud sigui gent que està seguint un itinerari formatiu. Per tant, fa un curs de voluntariat i cooperació de 3 mesos online i, a més, és gent que ja està a l'entitat, que sap de què és el projecte, què va, té una petita formació, per tant, t'agafa menys de sorpresa, no? Per tant, sí que vaig estar, no sé, 6 mesos o així al grup de Mozambic i llavors vaig viatjar, no?
3 mesos de formació online, has dit?
Sí, un curs de 3 o 4 mesos que t'explica una mica la història de la cooperació, del voluntariat, o sigui, des dels inicis, i després casos que hagin passat, doncs, per exemple, tecnologies apropiades, no? Doncs, si s'han estudiat casos que s'han provat alguns tipus de tecnologies apropiades i no han funcionat, doncs te'ls expliquen perquè no tinguis la idea de bombero quan arribis allà, no?
Se m'ha acudit una cosa!
Clar, doncs ja hi ha algú que ha tingut aquesta idea, doncs millor que la coneixis abans d'anar-hi.
I com hi veu anar, a Mozambic? ¿Amb quin mitjà de transport?
Fui en avión, porque no viajamos juntas. Yo me fui unas semanas antes. Fui en avión hasta París, luego a Johannesburg y después a Maputo. Y fue bastante curioso porque era en la época del Mundial y yo iba a Mozambique esperando otra cosa. Iba con muchos turistas, con camisetas, todos dispuestos a ir al partido, llenos de la emoción del Mundial en otra situación totalmente diferente a la que yo iba.
I tu, en canvi, anaves amb una altra expectativa.
Sí, sí.
I les teves sensacions a l'arribar, què?
A Mozambique. Fue muy bonito porque me imaginaba como tal vez un poco más oscuro todo y lo vi lleno de colores, la gente muy amable, lo que decía antes, lleno de sonrisas y Maputo a mí me pareció una ciudad realmente muy bonita, arquitectónicamente además me gusta mucho, tiene todo un pasado que dejó la arquitectura portuguesa que es bastante, bastante bonito.
Doncs, si et sembla, escoltem una música més animada. Abans ens explicaves que Mozambique no és per res melancolia ni tristesa. Per tant, escoltem ara a Frick Simone. Tot i que gran part del seu èxit recau a terres europees, no podem oblidar la procedència d'aquest cantant i músic africà. Nascut a Maputo, a Mozambic, Frick Simone esdevé la veu africana de nombrosos programes de ràdio i televisió, un d'ells titulats com la cançó que sona, Hafanana.
Vinga, amb la música de l'Àfric Simone seguim parlant de Moçambic. Ens deia l'Anna Carolina que li va sorprendre l'arquitectura que va trobar a la seva capital, a Maputo. Ivan, és que hi ha gent que es pensa que a Moçambic no hi ha cases.
Sí, no, jo ara t'ho comentava, no? que era molt graciós al principi, perquè quan jo deia, no, me'n vaig a Moçambic a treballar, i ens vam quedar mirant, i t'ha passat la selva, no? I tornaves i et deien, i allà hi ha cases, i hi ha... va vestida la gent, i dius, home, pues sí, no sé, sí que... A més, Maputo és una ciutat bastant cosmopolita, no? Que deia ara l'Anna, i bastant maca, però sí que es notes aquest desconeixement, el que és Àfrica en si, no? O sigui, l'Àfrica subsahariana, jo crec que el desert ens fa a nosaltres com una barrera que més enllà de la sorra no podem veure res.
No veiem tot sigui de la sorra. Anna Carolina, explica'ns una mica com era aquesta arquitectura que dius que et va fascinar tant.
Yo creo que hay muchos contrastes en la época colonial, en la época pues como postcolonial y la mezcla donde vivía la comunidad negra, que era fuera de la ciudad de cemento. Estaba la ciudad de cemento y la ciudad de Chapa o la ciudad de Macuti en ciertas zonas, y aún ciertos barrios conservan como esas tradiciones de vivir en casas de chapa, pero muy dignas y muy bonitas.
Marta, digues, Ivan, perdó.
No, deia que una cosa curiosa de Maputo és que hi ha un edifici de l'Ifiel, la Casa do Ferro.
Del mateix de la Torre.
Del mateix de la Torre, sí. I de fet, després també l'estació de ferrocarril, hi ha algunes revistes especialitzades del sector que diuen que és de les més maques del món. I de fet es va gravar una pel·li, la pel·lícula de Diamantes de Sangre, l'escena de l'hotel, està gravada allà. Uh-huh. O sigui que realment té molt a oferir.
La de Leonardo DiCaprio, perquè després diguin que no hi ha cases. Marta, però tu no vas anar a Maputo?
No, jo vaig anar a Funyaloro. Funyaloro és una zona rural que sí que és la selva, no? El que tots entenem com a Àfrica és Funyaloro, i està com a 3 hores d'una petita ciutat que es diu Masinga.
Bueno. Com vas arribar-hi? Teu viatge, un viatge una mica particular pels passatgers que hi havia, no?
Bueno, sí, jo ara t'acabo de comentar que a mi el que em va sorprendre a l'avió és que ja quan feia l'últim tram, que era des de Johannesburg fins a Maputo, hi havia molta gent d'origen asiàtic, no? I després, un cop ja movent-me pel país, me'n vaig adonar que la majoria de carreteres que estan fent ara, que clar, en Moçambic ara està asfaltant moltes de les seves carreteres, això ho fan empreses xineses, però les empreses xineses no només porten els materials o a l'equip tècnic, sinó també els treballadors com peons. Per tant, hi està havent com una gran immigració de xinesos a Moçambic concretament i en general a Àfrica.
I aquestes carreteres deuen ser donatiu o deuen rebre alguna contrapartida per un altre cantó?
El govern xinès dona diners al govern moçambicà, que li ha de tornar al cap d'un temps, no? Això li val, potser.
Hi ha interessos econòmics. Clar. Sigui, el que deies al principi de que hi ha molts minerals a Moçambic. Sigui, a més, tothom sap, no? Els negocis amb la Xina mai són clars. O sigui, tu sabeus que hi ha alguna cosa, però ben bé que entreu els xinesos, doncs ben bé no ho saps, però la intervenció xinesa és molt gran. L'estadi de futbol del país que estan fent ara a Maputo l'estan fent els xinesos, i a més és molt curiós perquè és arquitectura xinesa, a més, o sigui, amb sostres xinesos i així, que dius, home, això aquí...
contrasta, com a sí. mínim, no?
Pero también es curioso que lo construyen y lo construyen mal. O sea, es para decir que el estadio no cumple las normas que debería cumplir, ni de evacuación, ni de normas de seguridad, caray, ni sísmicas. Entonces, pues...
Ese no. todo a 100.
Escolta una cosa. Anava a dir, Marta, la teva intervenció va ser més rural. Explica'ns com va ser.
Bueno, el projecte que tenim a Funyaloro és un projecte d'aigua i sobirania alimentària, i a la part que jo vaig arribar... De...
Perdó per la precisió. Explica'ns sobirania alimentària.
Vale. Sobirania alimentària és simplement una mica el que explicava abans l'Ivan, que ara el terreny estan utilitzant per fer biodiesel i tot, és intentar que la població tingui eines per escollir de quina manera vol cultivar els seus camps, no? I poder decidir què menja, o sigui, què cultiva, com ho menja, com ho fa i tal. Això és sobirania alimentària, no? Ser tu amo de la decisió del que menges.
I què veu poder fer en aquest sentit?
A veure, com si diguéssim, el projecte de Funyaloro té les dues vessants d'aigua, sobirania alimentària i enfortiment de les comunitats de camperols. Aleshores, la nostra contrapart, que abans explicava l'Ivan, la UNAC, és molt forta, molt poder, és bona en sobirania alimentària, i Enginyeria Sense Fronteres porta més al component d'aigua. Aleshores, jo quan vaig anar allà, el projecte estava en els inicis i s'estaven identificant quines eren els millors llocs per posar els furos o pous d'aigua de les comunitats. I llavors, sobretot, vam estar treballant amb les comunitats i amb les associacions de camperols per tal de... Bueno, entre tots pensar com s'hauria de fer la intervenció allà de la manera més adequada possible, no? Que no és fàcil, no. No sé, els africans, si tu els hi preguntes on vols el pou, no et contestaran mai, aquí. No, diran, jo no sé, jo no sóc ningú, jo no sé què, vale. És difícil, realment, fer preguntes i que no sigui la teva opinió basada en no res que s'imposi. I llavors vam estar fent aquest treball de identificació dels millors punts d'aigua i això.
I si us sembla, fem un respir amb una miqueta més de cultura musical procedent de l'Àfrica. En aquest cas diuen que és la veu d'or de Moçambic. Zimbo i comença la seva carrera a la dècada dels 60, tocant amb diverses bandes de la capital, a Maputo. De la mateixa manera que a Frick Simone, Guazimbo fa ressò del seu talent a través del mitjà radiofònic, a Ràdio Moçambic, quan crea l'orquestra Marrabenta Star de Moçambic, desenvolupant un estil funky de Marrabenta, amb guitarres elèctriques, vents potents i veus del soul. Aquesta que sona la va titular Nahulawana.
Telele, se já confama você com loco de pele, havia que mudar meu erro. Telele, se já confama você com loco de pele, havia que mudar meu erro. Até com a mani maquerro.
Ens estava explicant la Marta abans de que sonés en Wasimbo el fet aquest de d'una banda anar des del nord allà a prendre decisions i per l'altra la humilitat de la gent que ja està vivint, gairebé diries en aquest punt de no mullar-se, no? Hi ha situacions d'aquestes de xoc cultural,
sí,
no?
Sí, jo ara dèiem, es quedes amb algú i veus com arriba, no? I tu preguntes, bueno, aquesta persona està? I diu, sí, està, però encara no ha arribat. I diu, bueno, clar que està viu, no? Però si a vegades et trobes converses que dius, no, lo que jo estic parlant i el que tu estàs entenent, no, o sí, o estou a ir, mas ainda no llegué. Diu, pues a mi què m'importa? O sigui,
aquí anem disparats tot el dia, no?
Sí.
Suposo que allà no tenen...
Bueno, la paciència mozambicana és mítica, eh? Sigui...
Yo creo que es los ritmos de vida que se tiene. Allí claro. Se vive a otro ritmo, yo creo que se disfrutan más las cosas. Los buses donde se suben son las chapas. Y es como... Se suben muchas personas y se tarda mucho en llegar de un sitio a otro y se para hasta que se llene. Pues es tener paciencia, bueno, porque no puedes esperar que llegues súper rápido.
Yo siempre digo que a África yo he aprendido a tener paciencia. Meus amics m'ho diuen, eh? Que yo cuando vaig tornar pasaba un problema y era de... Pues vale, no, no sé, ya se solucionará o no perdem la calma, i m'ho deia, hòstia, tu abans no eres així, dic, bueno, és que tu no has estat amb a puto.
I també aprens a esperar, i, bueno, jo mentre estava allà em vaig llegir un llibre que es diu Un antropòleg innocent, i em vaig sentir molt identificada, perquè hi havia un moment que deia, va arribar el dia en què vaig aprendre que per esperar podia agafar un llibre i començar a llegir. Doncs jo m'he llegit molts llibres esperant. Jo he arribat a estar 6 hores esperant, que dius, m'és igual, com que tinc el meu llibre, tranquil, que sóc millor que tu esperant, però fins que descobreixes què és esperar i que hi ha paciència, esperes, i no passa res, i el temps no valor, passa un temps.
Moçambic us va ensenyar a guanyar paciència. Què més us ha portat?
Bueno, en el meu cas, una altra visió del món, no? Vinc a ser més conscient de com funcionen les coses. A mi em va cridar molt l'atenció una cosa que abans estava pensant, que era que, per exemple, a Moçambic no produeix res, quasi bé. A prou feines, tenen una empresa de galetes, algú de llet i poca cosa més. Jo me recordo comprar una aigua mineral d'aquestes petites i venia a Tailàndia. Sí, que dius, ostres, o per exemple, també vaig comprar un bric de llet i venia d'Argentina. Que dius, com pot ser... Que jo, que estic aquí, a més estava a Funyalor en aquell moment, que estic aquí superperdut, com ha arribat un bric de llet d'Argentina fins aquí? O sigui, aquest tema és de pues, la mecànica de l'alimentació, o sigui, la producció. Moçambic té un problema també que té Sud-àfrica com a país veí i moltíssima producció és invasió dels productes sud-africans.
Inclús productes d'agricultura, com els plàtans, que dius, si està ple de plàtans, per què importeu plàtans de Sud-àfrica? Doncs se'ls hi podriran els seus plàtans, però n'importaran de Sud-àfrica, perquè Sud-àfrica és molt potent i la tenen al costat. No s'hi pot fer res, no?
Yo creo que también tienen un problema y es tantas personas que llegan queriendo hacer algo en Mozambique, están 1000 ONGs queriendo, lo que decía antes, ayudar, servir, y lo que hacen es proyectos que no tienen nada que ver con la realidad. Y yo creo que es aprender cómo conocer una realidad. Para mí me ha enseñado es aprender, es llegar y observar, llegar y conocer y aprender a tener ese espacio de darte un tiempo de conocer las cosas antes de actuar.
Sí, ser una mica conscient de la diversitat del món, no? O sigui, potser nosaltres estem aquí, ara a l'Hospitalet, i tu penses que tot és igual, de certa manera, no? I això veure que hi ha altres formes de viure, altres formes de fer, altres filosofies, o sigui, jo crec que és molt enriquidor a nivell personal.
Aprendre a no tenir la raó tant de cop, vaja. Escolteu, i s'acaba el viatge, tornem aquí, i llavors què?
Bueno, jo ja et deia, a mi em va canviar molt, també perquè jo vaig estar un any i escaig, no? Allà, després vaig estar més viatjant per Àfrica, i a mi molts amics m'ho deien, que jo era diferent. I una mica arrel d'aquest coneixement que tens de, pues, això que diuen, no? El capitalisme, la globalització, doncs tu l'has vist, la globalització, amb els teus ulls, no? O sigui, el que dèiem, has vist els xinesos, has vist els productes argentins, has vist coses que aquí... Sí, les diuen, les crides, però no, potser no és tan conscient. I jo crec que, en el meu cas, va ser una mica de... Bueno, com dir, indignar-me, no? Si aquesta paraula està de moda, però si de dir, bueno, no sé, vull participar en la millora, no sé, contribuir amb aquesta causa, no? O sigui...
¿Cómo si seguís contribuyendo desde aquí ya, cuando el viaje se ha acabado?
Pues yo estuve en el programa de barrios y ahora, además de la campaña de soberanía alimentaria, de industrias extractivas y de agua, estamos empezando, bueno, ya tenemos un año con una nueva campaña del derecho al hábitat y el derecho a la vivienda. y pues es empezar a trabajar y ser conscientes todo que la vivienda no son solo cuatro paredes, la ciudad no son solo calles, edificios, como decía antes, sino es el sitio donde convivimos, y es ver que aquí o en muchos sitios hay unos derechos garantizados aparentemente, pero que se vulneran muchas veces estos derechos a la vivienda, a la ciudad, porque existen urbanizadores, existen mucha industria que va en contra de estos derechos, y en Mozambique pues pasa mucho esto, y aquí también.
Ana Carolina Cortés, Marta Otero, moltes gràcies per venir al Coneix Món. Ivan, com contactem amb Enginyeria Sense Fronteres?
Bueno, per internet, jo crec que si escriveu al Google Enginyeria Sense Fronteres segur que sortim. La web ara mateix, no, crec que és catalunya.isf.es.
Sí, i...
Catalunya escrita en català.
El correu és contacte@sf.com, no?
Sí, però bueno, Google avui en dia arriba a tot arreu.
A buscar, a buscar. Moltes gràcies per venir.
De res.
Gràcies. Gràcies.
M'agrada aquest moment del programa, ja sé que s'està acabant, però a més una cosa d'aquella especial, som els contes del món. Sara, què ens portes avui?
Doncs avui et porto una altra història relaxant, en aquest cas procedent de l'Àfrica, i el seu títol és El espíritu de l'àrbol. Havia una vez una muchacha cuya madre había muerto y que tenía una madrastra que era muy cruel con ella. Un día, en que la muchacha estaba llorando junto a la tumba de su madre, vio que la tierra de la tumba salía un tallo que había crecido hasta hacerse un arbolillo y pronto un gran árbol. El viento que movía sus hojas le susurró a la muchacha y le dijo que su madre estaba cerca y que ella debía comer las frutas del árbol. La muchacha sí lo hizo, y comprobó que las frutas eran muy sabrosas y le hacían sentirse mucho mejor. A partir de entonces, todos los días iba a la tumba de su madre y comía de los frutos del árbol que había crecido sobre ella. Pero un día, su madrastra le vio y le pidió a su marido que talara el árbol. El marido lo taló. Y la muchacha lloró y lloró. Durante mucho tiempo, junto a su tronco mutilado, hasta que un día oyó un cuchicheo y vio que algo crecía de la tumba. Creció y creció hasta convertirse en una hermosa calabaza. Había un agujero en ella del que caían gotas de un jugo. La muchacha lamió unas gotas y las encontró muy ricas, pero de nuevo su madrastra se enteró. Pronto, y una noche oscura, cortó la calabaza y la arrojó bien lejos. Al día siguiente, la muchacha vio que no estaba la calabaza y lloró hasta que de pronto oyó el rumor de un riachuelo que le decía: «Bébeme, bébeme». Ella bebió y comprobó que era muy refrescante, pero un día la madrastra lo vio y pidió al marido que cubriera el arroyo con tierra. Cuando la muchacha regresó a la tumba, vio que ya no estaba el riachuelo y lloró de nuevo. Llevaba mucho tiempo llorando cuando un hombre joven salió del bosque. Él vio el árbol muerto y pensó que era justo lo que él necesitaba para fabricar un nuevo arco y flechas, ya que él era un cazador. Habló con la muchacha, quien le dijo que el árbol había crecido en la tumba de su madre. La muchacha le gustó mucho el cazador y tras hablar con ella, fue donde su padre para pedirle permiso para casarse con ella. El padre consintió a condición de que el cazador matara una docena de búfalos para la fiesta de la boda. El cazador nunca había matado más de un búfalo de una sola vez, pero esta vez, tomando su nuevo arco y flechas, se dirigió al bosque y pronto vio una manada de búfalos que descansaban en la sombra, Poniendo una de sus nuevas flechas en el arco, disparó a un búfalo y cayó muerto. Y luego un segundo, un tercero y así hasta 12. El cazador regresó a decirle al padre que mandara hombres para llevar la carne a la aldea. Se hizo una gran fiesta cuando el cazador se casó con la muchacha que había perdido a su madre.
Vinga, doncs, fins aquí ha arribat el Coneix Món d'avui, d'aquest dijous. Avui hem parlat de Moçambic. Ens ha acompanyat l'Ivan Menal, membre d'Enginyeria Sense Fronteres. I les cooperants que van estar sobre el terreny, l'Anna Carolina Cortés i la Marta Otero. La setmana que ve hi tornarem, com sempre, el dijous a les 9 de la nit, durant tot l'estiu. Som l'equip de Com Soc Comunicació Social, amb Laia Sanz a la producció, Sara Pardo a la recerca musical i literària, qui us parla Pau Duran, i el nostre tècnic a les vies de so, molt important, Sergi Vidal. El programa s'acaba, però el teniu penjat al web coneixmon.org i, a més, hi trobareu les imatges del viatge que hem fet. Un plaer, com sempre, ser aquí a Ràdio L'Hospitalet. Coneix Món, una mirada estricta, estrictament humana. Ah, i bona aventura!